Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Joan Trias. Indignació al País Valencià, en concret a la localitat de Paiporta, per la visita que hi han fet aquest diumenge als reis i als presidents espanyol i valencià. Aquesta ciutat, Paiporta, és una de les més castigades per la Dana i els han escridassat i fins i tot llançat fang. Després d'aquest caos viscut en aquest municipi, s'han cancel·lat les visites que tenien previst de fer a la resta de localitats. A la tarda, el rei Felip VI ha participat a la reunió del Centre de Coordinació Operativa i assegurava que entén aquesta crispació dels ciutadans.
Hay que entender enfados y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado. También la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos de atender la emergencia. Pero creo que lo importante es que la gente perciba que los mecanismos del Estado están funcionando.
També el president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que entén l'angoixa i el patiment dels veïns i minimitzava el nombre de persones que els han increpat i agredit. Altres informacions amb la Montse Jané.
Restriccions de mobilitat a les comarques del sud de Catalunya per aquest dilluns. L'alerta activada del Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges que afecta 11 comarques ha obligat el govern a emetre una resolució en què únicament queda permesa la mobilitat per situacions de causa major i pels serveis essencials a 9 d'aquestes comarques, concretament de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Núria Parlon, consellera d'Interior, ho avançava aquest diumenge al migdia.
Limitarem la mobilitat per resolució, el que vol dir que tots els treballadors i treballadores que no siguin pròpiament de serveis essencials se'ls recomana que facin teletreball. No hi haurà ni escola ni universitat.
Les tempestes més fortes a Catalunya han caigut a primera hora d'aquesta matinada a Tarragona Ciutat i a la resta del Tarragonès amb intensitats de més de 40 litres per metre quadrat que han convertit alguns carrers, sobretot de la part baixa de la ciutat de Tarragona, en riarades que aixecaven un parell de pams d'aigua. També a la tarda del diumenge al Garraf hi ha hagut alguns carrers i espais negats a Vilanova i la Geltrú, a Sitges i Sant Pere de Ribes.
Lleuger avantatge del candidat prorrus Alexander Stoinanoglu a la segona volta de les eleccions presidencials a l'antiga República Soviètica de Moldàvia, quan s'han escrutat el 81% dels vots. El candidat prorrus avantatge de gairebé 3 punts l'actual presidenta, l'europeista Maya Sandu, però encara falta escrutar els vots emesos pels residents fora del país.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu es desplaça a la frontera amb el Líban i amenaça la milícia de Hezbollah amb una resposta ferma. Segons el dirigent israelià, el seu país ha de poder fer complir de totes qualsevol possible acord futur que es pugui aconseguir amb Hezbollah.
Vull ser clar, amb acord o sense, la clau per restablir la pau i la seguretat al nord d'Israel, per fer que els nostres residents hi tornin amb seguretat, és per damunt de tot desplaçar Hezbollah més enllà del riu Litani, impedir-los rearmar-se i contestar qualsevol atac amb fermesa.
Aquest dilluns, el petit municipi de Saldes, que no arriba als 300 habitants, tornarà a tenir escola. Recuperen així l'antic edifici de l'escola Pedraforca. Les classes comencen amb 6 alumnes d'infantil que culminen una lluita veïnal de fa anys. Saldes, Nàtia Dell.
Per un poble tan petit, tenir escola vol dir molt. La directora és Pilar Soler.
Sí, sí, amb molta il·lusió. Feia molts anys que no en tenien. Després de la lluita s'ha aconseguit i tothom està molt content.
Dolors Jiménez, alcaldessa, afegeix.
Tenim els nens petits a Saldes. No han d'agafar el cotxe per anar-se'n a Vallcebre o a una altra escola. Glaça a la carretera, si neva hi ha neu a la carretera.
Els pares i les mares del poble també estan molt contents.
Pues la veritat que sí, que ens fa molta il·lusió que es torni a obrir l'escola de Saldes i serà això com quan nosaltres érem petits. petits, doncs ara els nens podran tornar-hi.
Fantàstic. Ens ajuda molt, clar, per compaginar el tema laboral, clar, i també a l'hivern, quan fa fred i glaça, doncs no haver de desplaçar-te és un gran què.
L'edifici de l'escola Pedraforca és del 1944, però s'ha fet una reforma important.
Les obres de redistribució del terra, del parquet, evidentment també s'ha pintat, però sí, també tot el tema de finestres, vull dir, hi ha hagut molts canvis per fer una bona millora, i evidentment també tenim un espai molt més gran, també tindrem molt més material, no?, i de mica en mica el anirem ampliant, no?
És important perquè l'escola pot atraure famílies i ajudar a lluitar contra el despoblament.
Esports, el Barça s'ha endut el derbi contra l'Espanyol per 3-1 en un partit que s'ha resolt a la primera mitja hora. Han marcat Dani Olmo, que n'ha fet dos, i l'altre l'ha fet Rafinha. El gol de l'Espanyol l'ha fet Puado a la segona part. Els blaugranes ara treuen 9 punts al Madrid, que no ha jugat aquest cap de setmana perquè s'ha suspès el partit que havia de jugar Mestalla contra el València pels aiguats que hi ha hagut al País Valencià, i l'Espanyol, que és 17è a un punt del descens.
A la sobal victòria del Barça en el duel català contra el Granollers, 27-31. Els blaugranes són primers amb 14 punts i els vallesans són segons amb 11.
A MotoGP, el títol de campió del món es decidirà d'aquí 15 dies al circuit de Catalunya, amb tot de cara per Jorge Martín. Això després de la cursa d'aquest diumenge a Malàisia, que ha guanyat Pecco Bagnaia per davant de Martín. El madrileny té 24 punts de marge sobre l'italià. Marc Márquez ha caigut i lluitarà pel tercer lloc a la general.
El Gran Premi de Catalunya, l'últim del Mundial, serà del 15 al 17 de novembre. Montmeló substitueix el circuit de Xest, que es va cancel·lar per culpa de la Dana.
Fins aquí les notícies. De dilluns a divendres a les dues,
bon dia, són les dues.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal.
Que els jugués de temporada hauran d'estar...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Vull dir, estan tots tres trencats.
Això els dimecres és divertit, eh? El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem, primer dilluns de mes, amb tota l'atenció centrada en l'evolució del temps i, sobretot, del que hem estat comentant a primera hora i que forma part, des de ja fa 5 dies, d'una urgència informativa. I aquest és un somni sonor. Això és un elefant, corrent, no? Ah, són molts elefants. Sí, sí, els elefants, escolta'm. Uita, ha de fer fresa, eh, veure'ls a passant allà tots junts. Uita, uita. I aquest és el resum del darrer programa.
Perquè a nosaltres ens agradaria anar a ajudar, d'alguna manera, no? I, clar, ho dèiem amb la Remei, que, escolta, podríem anar a ajudar allà el que faci falta, no? I no sé si hi ha alguna plataforma, algú que s'hagi format per nosaltres poder-nos apuntar.
Aviam, si algun ignorant sap alguna vegada que alguna administració hagi complert amb les ajudes promeses.
Només sé que va haver-hi el 62, perquè m'ho han explicat.
Sí.
Aquestes inundacions sobre Sabadell i Terrassa. I després va haver-hi una nevada molt important. No sé si algun ignorant pot ampliar aquesta informació.
Va ser un desbordament, va desbordar el Llobregat, entre el Llobregat i el Besòs. I van haver-hi molts morts, més de 1.000 no ho sé, però molts, si no va arribar a 1.000, sé que van haver-hi molts.
A l'any 62 hi van haver unes inundacions entre Terrassa i Sabadell que es van portar més de 1.000 persones.
Les peces aquestes de la amb el coll plegable, que sí, tothom coneix com a polos, perquè són polos. Sí. Per avaluar qui la sàpiga. No acabo d'entendre el que és el trastorn límit de la personalitat.
No sé si s'havia contestat o s'ho havia dit ja. D'on ve la dita de que a una persona li aixequen la camisa, que l'enganya.
I llavors, sí, tornar-los al seu país, però en condicions. No posar-los i tancar-los, que aquest no és, és la meva opinió, vamos.
I si hi ha guerra en el seu país?
La majoria d'aquests països que estan venint, per exemple, aquí a Canàries, aquests països no tenen guerra.
Demanem-ho, a veure si realment marxen purament per la necessitat d'obrir-se camí a la vida o forçats també pel que és conflicte bèl·lic. Sí. Un resum excel·lent d'aquestes 14 trucades, i entre les quals destaquem la de la Carme, de Mallorca.
Amb el tema d'immigració, fins ara, doncs, totes les persones que venien aquí i volien la seva residència, se'ls feia un protocol, no?, administratiu, i amb aquest protocol entrava un examen de català. S'havien de preparar, evidentment, després fer aquest examen i aprovar-lo per poder tenir els seus papers. Això, la llei ha canviat, ja està acceptada, i es posarà en vigència en breu, no se sap si un mes, dos, tres, però no molt més, i aquest examen de català ja no es demanarà. Bueno, la pregunta és, creiem o creieu que s'hauria de fer l'examen de català per residir aquí a Catalunya i treballar a Catalunya?
Doncs vinga, som-hi, obrim telèfons 93-201-7474. Teniu alguna pregunta? Sabeu, per cert, on es pot vendre carbur? I ens anem ara cap a Sabadell. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, era per, en principi, donar el meu condol a totes de València, a totes les persones que han perdut tot el que tenien, i sobretot als que estan a la cita comercial, en els pàrquings aquests, que no han pogut sortir.
Sí.
I jo el que em pregunto arran d'això és si ara estem preparats per si ve aquí a Catalunya aquesta gana, o vingués una altra gana, o vingués un altre aconteciment, ja que el canvi climàtic no para. La meva pregunta és si els centres comercials, com per exemple el Magnum, o per exemple l'Energia o de la Seva Pèl, o per exemple Sant Cugat, que també té pàrquings i està, també té menys dos, estan preparats per si passés, poder evacuar totes les persones o per menys que volguessin.
Pregunta molt oportuna. Gràcies, Miquel. Alguna cosa més?
Sí, una altra pregunta és, quan construeixen aquests edificis, o aquests centres comercials tan grans, jo sé que poder és una catàstrofe i no estava esperada, però potser jo penso en el Maremàgnum ara mateix, està quasi tocant d'aigua, i no han arribat a pensar mai, els arquitectes, i no sé, posar una càmera d'aquestes isotècniques perquè no sé.
A veure si s'ha donat en algun altre país, si s'ha valorat.
Jo queria per donar idees també per a l'hora que passi. No sé, jo posaria una càmera isotècnica d'aquestes que no entra en res, grandiosa, no sé, i tal, que poguessin entrar els màxims possibles per poder salvar tots els que poguessin.
T'entenem perfectament. D'acord, d'acord, Miquel. Gràcies i bona ruta. Marxarem ara cap a l'Eixample. Pep, bona nit.
Bona nit, Xavier. Bona nit a tothom, els ignorants. Què tal?
Molt bé.
Jo des d'aquí, Gonçol, la meva petita aportació és a la Creu Roja i he donat el meu donatiu, encara que sigui poc, que animo la gent de bon cor i bona voluntat que facin donatiu a la Creu Roja. Per un petit que sigui, de mica en mica s'ombra la pica, com es deia, no? Uh-huh. Bueno, sobre els llums de carburo, les pedres de carburo, servei estació del Passeig de Gràcia, però on tenen? N'hi ha, de pedres de carburo. En venen, vaja.
Molt bé.
Vale. I després una altra pregunta, amb el meu gran amic, el Pep Noguer, que escolto molt cada setmana, escolto i el segueixo molt a fonda, que ha anat a un certamen de gastronomia, de gourmet, de productes catalans. La meva pregunta és, es nota, m'agradaria que es notés més la marca del producte, perquè has d'escoltar dos o tres vegades el podcast per enterrar-te de la marca. Hi ha unes patates que són de formatge impressionants, boníssimes, però és que no diuen la marca. Això és una de les preguntes. Per què no diu més la marca? Costa d'entendre... Bueno, fan la presentació de què estan fetes, són d'aproximació, són naturals i tot el que tu vulguis. Però, esclar, m'agradaria que digués la marca. I després una altra cosa, això ja suposo que deu ser per això. Catalunya Ràdio, si va a un congrés o un certamen d'aquests de gastronomia, estan invitats allà. I les marques deuen haver de pagar directament a Catalunya Ràdio perquè s'hi faci, decideixin dir el nom de la marca, deu ser això. Però si Catalunya Ràdio ja va representant en el congrés, suposo que indirectament es paga, no?, les marques, perquè si diguin les patates, tal de marca, tal, les podeu trobar... Bueno, en aquest moment es poden trobar en puestos gourmets. Això normalment és on els pots trobar. Però és que em faria més gràcia si es pogués ser, la meva pregunta és que diguessin més el nom de la marca del producte que estan demostrant.
D'acord.
Noto que duia un poc, d'acord?
Molt bé, Pep.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, bona nit. Aniríem ara al Navarc, l'has alliberat. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira, el Sant de Carulla...
Sí.
Ha dit que tenia 80 anys.
Sí, que els ha fet aquest any.
Doncs va fer el nivell voluntari, perquè l'any 65 estava de l'art. Jo soc del 43. I jo pensava que era la quinta, perquè el veia que pujava allà pel Vallorgell, que estava a la sisena companyia.
Veus? Us porteu mesos, doncs?
No, un any.
Un any, sí,
un any,
sí.
Un any més petit.
Sí, sí.
Perquè ell estava... Ell havia de ser voluntari.
Molt bé, molt bé.
Perquè va dir que tenia 81, i ha dit que tenia 80, és que estava voluntari. Que estava amb un sargento, que deia el Gordillo, que es va matar... On va ser la Fieres, es va matar allà al Pont de Molins.
Es va treure la vida ell?
Va, Molins va tenir un accident i es va matar.
Ah, va tenir un accident.
Llavors, a l'any 62... el que rentava els bons, el cementiri de Terrassa, era el Josep.
Ah, mira, el que ja no hi és.
El que ja no hi és, el Josep.
Ah, el Josep de Navarcles.
Estava voluntari al control de Manresa.
Ah,
i
molt
va
bé.
Fer anar.
Magnífic, alliberat, doncs ens agrada saber-ho.
Bueno, ja està tot dit, que volia dir.
Doncs vinga, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
De Navarcles, al barri de Sant Antoni, Ramona...
Bona nit. Resulta que l'altre dia, el primer dia d'això dels aiguats, una senyora va parlar de quan hi va haver els aiguats a saber de Guiatalassa i va dir 1962. Molt bé. Però llavors va dir que hi havia hagut una gran nevada i que havia estat el 1964. No, no, 64 no. El 62 també, amb diferència de 3 mesos pràcticament justos. I això va ser per Nadal, lo de la nevada. I va ser una nevada que, bueno, jo era al poble i ja no va nevar tant. Va nevar a Barcelona una nevada típica del Pirineu. I això va ser el 1962, per Nadal.
D'acord.
I lo de l'aigua havia estat per la majoria de l'home, sí, demà. Doncs
molt bé, Ramona.
Any,
que vagi bé, bona nit. Del barri de Sant Antoni a l'Hospitalet de Llobregat. Mercè, bona nit.
Hola, bona nit, Javier. Perdó, bona nit. És que, parlant del català que abans s'ha anomenat una senyora que deia que quan els que aprenien el català que venien de fora els hi donaven un diploma i tot i els hi exigien que sapiguessin el català. Jo porto 3 cursos fent un voluntariat en una escola amb gent de fora, amb els pares dels nens que van a l'escola. Uh-huh. D'acord, tinc un grup molt maco. Però, i ho aprenen de seguida, vull dir, la veritat que tenen interès, però arriben entre ells o em saluden a mi pel carrer sempre en castellà. Vull dir que no hi ha manera. Per exemple, si van a comprar, si han de demanar tomàquets, no. Quilo de tomates, dic, tomàquets, no? Jo, si la conec, si la conec. I aleshores una... no, i clar, per dir-me, jo em dic Mercè, doncs clar, ells haguessin dit Mercedes. I jo els dic, no, dic, em dic Mercè. Els meus pares eren catalans i em van posar Mercè. No, no, ho han acabat tots dient Mercè amunt i avall, de veritat. Ara, n'hi ha que no hi ha manera. Tot i que porto 3 cursos lluitant, lluitant. Amb molt de gust, perquè són gent molt maca. Sempre trobes gent maca, a tot arreu. Tot arreu hi ha de tot. Però gent molt maca i molt educada i molt tot i això. Però clar, si han acabat entre ells parlen el castellà, ja hi som, no l'aprendran mai.
Mercè, per tu un aplaudiment.
Ai, gràcies. Això sí que no m'ho esperava. Això sí que no m'ho esperava.
Té molt mèrit. Ai, doncs, el que sí, fas. Sí. Té molt mèrit.
Sí, de veritat, són... O sigui, l'estar jubilada, doncs em van dir si volia ensenyar. I ara, doncs, primer els vaig estar 2 cursos que ensenyava a escriure i parlar. I ara només és conversa, perquè van a un altre lloc, que els donen el diploma i tot això. I ara només és conversa. Però bé, costa, costa. Jo dic, bé, dic, ja. I ara m'espero perquè em cridaran un dia d'aquests també per iniciar les classes. Bé, doncs només era això,
Javier. Molt bé, Mercè, gràcies per ser-hi. Bona
bé,
nit.
Que tingueu bona nit. Adéu.
Anirem ara, home, adéu. Rafael del Fort Pienc. Ben tornat,
I ben acollit.
Toquem la campana, toquem la campana, clar que sí.
Vam a veure.
Com està aquest cos? Com està aquest cos?
Bueno, anar trompejant, que diem aquí a Catalunya, i sí que, en pan de broma, diuen que mala hierba nunca muere. Llavors, tinc de donar més guerra que el Collano, no? Que estava perdent per 11-0 i encara volia guanyar. Bueno, el tema és que han parlat de com respiren els peixos i el gran què dels peixos, de la majoria, són les brànquies. Ells tenen la boca oberta i quan entra l'aigua, filtren l'aigua del mar, o la que sigui, per les brànquies. I llavors les brànquies depuren, en principi, o filtren, millor dit, a l'aigua, i de l'aigua que està en oxigen, agafen l'oxigen que necessiten. És molt important que l'aigua tingui un índice molt elevat d'oxigen dintre el que hi ha. Per què? Perquè necessiten la respiració per viure. I hi ha excepcions, per exemple, com els cetacios, el dofí o la ballena, que tenen, en principi, placenta, tenen, amamantant les filles en llet, i no produeixen ous si no tenen un part a la idea humana, diguem-ho així. O sigui que això, i després, respecte al carburo, només que es posi en contacte en una casa que ja llàtiva que venen carburo, per correu li enviaran. Però si vol anar quasi sobre segur, només que es posi contacte amb Amazon, li envien el que necessiti, I després hi ha la empresa Todo Colección, que si necessita comprar perquè és col·leccionista de carburos antics, li poden vendre. El preu més o menys d'un carburo de segona mà d'aquestes de compra són de 80 a 50 euros. I respecte a la pedra de carburo, uns 15 o 18 euros. I després hi ha una cosa molt bona, que molta gent agafa pedra de carburo i l'enterra a les camps de futbol perquè impedeix que es reprodueixin i que hi hagin topos i perjudiquin l'herba del camp, D'acord?
Que bé, que bé.
I ara... ràpidament.
Exacte.
I fer, Antonio, ¿cómo es que siempre estás diciendo que en tu infancia todos los niños de la clase te pegaban, venga, te pegaban? Dice, ¿y qué hiciste? Dice, me apunté a un curso de judo. Dice, ¿de judo? ¿Y qué? Te fue de maravilla, ¿no? Porque así tuviste seguridad en ti mismo. Dice, no, no, lo que pasó, que entonces me pegaban los de judo y los de la clase.
Molt bé, molt bé. Se l'hem de sentir.
Ara he agafat ja la onda i segurament no et dic jo cada dia, però una vegada a la setmaneta o així parlarem vosaltres, eh?
Ara aquí posaríem aquella de todos queremos más.
Sí que és veritat que si alguna persona ha preguntat per mi algo, dieu-li que d'una nota de l'1 al 10 en tema de salut, diem un 6, un 7.
D'acord.
Més o menys em vaig mantenir. I dono gràcies a Déu, a la persona que crec jo i tal, de que tinc el cap bastant normal, que no perdo memòria, ni... Bueno, perquè ara, si Déu vol, el 27 d'agost de 1900... Perdó, però bueno, jo vaig néixer el 27 d'agost de 1945. I, si Déu vol, el 2025 faré ja els 80 anys.
Molt bé, ho hem de celebrar, doncs, això, Rafael.
Sí. De veritat, que dieu-me que sempre us he dit, i amb això ja em despedeixo, que sempre esteu en el llibre de la meva vida, en negrita i en lletres majúscules, eh?
Bona nit.
Bona nit.
Som companyia. Som coneixement. La nit dels ignorants 3.0.
Pixellits, ha dit, eh?
Ell deia pixellits. Esclar, deuen ser pixellits.
És una aranya, el pixellit. Unes potes llargues, té el cos molt i molt petit, no fa pas mal per res.
Sí.
I amb un puesto que no s'hi vagi gaire, vigila que no hi hagi pixellits. Sí.
Heus aquí, ja l'hem trobat, és això, Maria? És
jo
això.
Crec que sí.
Jo crec que sí, però vigila amb els pixellits.
Abaixo el ràdio perquè et sento pels dos llocs.
Som camí de 2:15. És el primer dilluns del mes de novembre i és la Montserrat de les Corts. Bona nit.
Bona nit, Xavier, ignorants.
Aviam.
Bueno, ara últimament estic trucant. Mire, que jo sóc voluntària de Radars, que truco a la gent gran i tot això, bueno, per no allargar-me. Avui he rebut de... Bueno, suposo que de l'Ajuntament o tot això, que avisem a la gent gran, perquè tracto només amb gent gran, que avisem que hi ha un grup de gent estafadora aprofitant això de València, uns sinvergüences, bueno, per no dir altra cosa, que es posen un xaleco, porten un xaleco de la Creu Roja i demanen pues, diners per això de València. Això és una estafa, que sobretot avisem a la gent gran, perquè clar, s'aprofiten de la gent gran i pobra gent no estan en situació que els estafin. D'acord?
Moltes gràcies, Montserrat, i també un
només
aplaudiment per tu per la feina que fas així de manera voluntària.
No, home, no. La faig molt a gust.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Doncs sí, es veu el millor i el pitjor, de l'espècie. Afortunadament, el millor sobreabunda molt més, no? El pitjor, aquesta em sembla que són cap un centenar de persones que ja estan, les han detingut perquè se n'aprofitaven sobretot a la nit, no?, per el pillatge. I ja sabeu que tot el que passa en aquest programa durant les dues hores del directe passa, cobra vida en les xarxes socials gràcies al comandament que porta el Pau Bartolí, que avui ens destaca els il·lustres. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres i de totes elles, com sempre, en destaquem 3. El tercer lloc és per la Josefina Guerrero, en destacar de Facebook. En Ramon de Reus ens preguntava, al Baix Camp hi ha una collada que es diu el Coll de la Batalla. A quina batalla es refereix? La Josefina ens ha explicat que es refereix a un enfrontament entre els musulmans de l'emirat de Xibrana i els host de Ramon Berenguer IV cap al 1150. Aquí ho tens, Ramon. El segon lloc és pel Col·legi de Logopedes de Catalunya. La Isabel, de Sant Cugat, preguntava què provoca que una persona parli papissot. Té solució? Des del col·legi ens han detallat que l'origen pot ser orgànic, fonètic o d'algun altre tipus i que per això cal l'avaluació d'un professional per poder treballar la millora de la pronunciació. Dubte aclarit, Isabel. I el primer lloc és per l'Alberto Alcántara, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio. L'Àlex de Menorca ens preguntava per l'impacte del diòxid de carboni a l'atmosfera. Com pot ser que un percentatge tan petit, un 0,04%, afecti tant en l'escalfament del planeta? L'Alberto ens ha aclarit que el diòxid de carboni és molt eficient emmagatzemant l'energia tèrmica que ens arriba del Sol, i això explica per què un percentatge que pot semblar petit afecta tant en l'escalfament del planeta. Dubte aclarit, Àlex. Recapitulem, els il·lustres de la setmana són Josefina Guerrero, fan destacada de Facebook, el Col·legi de Logopedes de Catalunya i el meteoròleg de TV3 i Catalunya al Ràdio, Alberto Alcántara. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som la Nit dels Ignorants i a X, Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies a tu, Pau. Anirem ara en ruta. Joan, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, estic anant per l'AP7 i poso sortida, última sortida, al Tapull 32, autopista Tallada. No sé si sap un ignorant que passa, perquè està plovent molt per Tarragona.
Doncs ens fa molt bé el teu testim. Joan, explica'ns una mica el que estàs veient.
Bueno, des del moment no veig res, perquè estic aquí a l'alçada de les Medes, però al Codó, però esclar, no sé si té cap a Tarragona o anar cap a Lleida. A veure, de fet, està plovent molt per Tarragona.
I on has vist que hi havia la carretera tancada?
Aquí, amb els rètols que posa l'autopista, posa l'AP7, l'última sortida, Altafulla, Tallada. Vull dir, per si algun ignorant va per aquí l'autopista, que ho sàpiga.
I tant, i tant.
Ja dic, hi ha moltes tempestes molt fortes per Tarragona, Valls, aquesta zona d'aquí.
Correcte, això és el que hem estat dient. I a tu t'agradaria saber si podem avançar alguna mica d'informació.
A veure, si puc avançar o puc anar, perquè ja està llampagant i tornant molt fort.
Per tant, la notícia és que ara l'autopista AP7, a l'altura de... has dit Altafulla, està tancada.
Altafulla, l'última sortida, Altafulla, la 32, posa allà.
Molt bé.
No m'ho he de dirigir cap dalt a Lleida, sí, perquè si no, la trobareu pel fangagui.
Doncs demanem a veure si hi ha algú que pugui ampliar des de l'altra banda, perquè tu anaves direcció sud, a veure si hi ha algú que ens escolti.
Jo ho dic perquè és una autopista bastant important, una carretera, doncs a veure, és que res, doncs... I on... Perquè els que són fora d'aquesta zona treballen igual, vull dir.
I on vas, si t'ho puc demanar, Joan?
Jo no soc taxista, anava posant un senyor d'aquí a Ramon Calla Reixac i ara anava cap a Tarragona, però esclar... En part, ben no m'afectarà, però vull dir, he tocat per veure si algú sabia que és el que passava, per si cap allí.
Però tu estàs de servei, ara?
Sí, jo estic de servei. Són diputats uns senyors que se'ls ha espatllat el cotxe a l'altura del Pla Santa Maria. Bueno, truco bastant sovint, vas a dir, escoltava més la ràdio que trucar. I ara, al tornar cap a casa, veig que posa l'última sortida al Tapulla, trencat 32. I encara he marxat i plovia molt per aquí, a la zona aquesta. Mm-hmm.
Per tant, tu has pogut portar el client o els clients?
Sí, el client amb un ca de ratxaca, són un ca de ratxaca.
Per tant, ja has acabat el servei, per dir-ho així.
Oh, no, he acabat. Estic de guàrdia avui perquè hi ha aquesta emergència. Si surt alguna cosa i puc sortir, sortirem, perquè hem d'ajudar la gent que estan a la carretera.
Correcte, però ara no tens cap client al cotxe.
No, ara de moment no. Ja vaig cap a casa i, clar, estava escoltant el programa i m'he trobat amb això, que l'AP7 estava tallada, que és una via molt important. Més que res, doncs, si vull, si hi ha de trobar, que vagi en compte, perquè... L'Orquestra Tarragona està plovent a Botja Barral.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies per la informació, Joan, i tant de bo que hi hagi algú que pugui això satisfer-nos amb informació que ampliï aquesta última hora.
Vinga, de moment s'està produint el que han dit pel dematí, que, bueno, que deixem en compte, va ser clar, la meva feina, jo no puc quedar a casa, jo haig d'ajudar a la gent que està al carrer.
Mm-hmm. Restriccions que afecten la Ribera d'Ebre, el Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i també el Baix i l'Alt Camp, el Priorat, el Tarragonès i el Baix Penedès.
Correcte.
Aquest diumenge a la tarda les fortes pluges s'han concentrat al Garraf i a l'Alt Penedès. Molt bé. Doncs...
Sí, de fet, ja anava a Barcelona i m'he trobat per Vilafranca, però no plovia tant com... plovia més cap al Garraf.
L'aiguat també ha provocat la caiguda d'arbres. Els bombers han fet 18 actuacions, sobretot bombejant aigua de zones inundades. D'acord. Joan, estem en contacte. Gràcies per escoltar-nos.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Endavant el programa.
Igualment. Adéu-siau.
Un conegut em va comentar aquest estiu que les esbergínies, si no estan ben cuinades, poden ser tòxiques. I voldria saber si això és cert.
Home, doncs jo també. M'agrada que hagis recuperat aquesta pregunta.
Ara, quan cuines albergínies, penses...
Sí, a
serà
veure,
tòxic,
a veure,
no?
A veure... Per cert, que aquest, aquest allò libanès que fan aquest... no sé com en diuen, em sembla que en diuen... Té un nom. Ara no em surt, però és molt bo, que és aquesta salsa d'albergínia, que la saben fer molt bé.
No té bé el nom. Has menjat libanès aquest cap de setmana.
Sí. I no et ve a tu el nom,
no.
Això? Com es diu? A veure si algú ens ajuda. És molt bona aquesta. La untes com si fos crema.
Com un hummus.
Sí, però és d'albergínia. I no em surt, la tinc a la sensació, però no acaba de sortir.
L'estàs mastegant.
Sí.
Aquesta era una pregunta de la Isabel de Taradell, ara és el Josep Lluís d'Horta demanant per mòmies.
De quan data la mòmia més antiga de l'Egipte?
De quan? A veure si la podem datar.
Parlem de coloms i els nius que fan, especialment al centre de les ciutats i pobles, amb una pregunta de la Cecília de l'Hospitalet.
Aquí a l'Hospitalet, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha tenim una plaça molt maca, hi ha molts arbres. I sap que hi ha un arbre que hi ha algun niu d'ocells i és un arbre que no t'hi pots asseure. Perquè, mira, avui ja m'estàvem asseguts amb el meu marit i ha sortit ben lluït. I jo pregunto si això, si hauríem de dir-ho a l'Ajuntament, i l'Ajuntament hauria de fer, no sé si és correcte, perquè si hi ha un niu, no és correcte, suposo, que el treguin, doncs que el matin. Suposo, bueno, que el matin, que el facin desaparèixer, no sé com.
Clar que sí, que el treguin d'allà, vaja.
I la Montse de Barcelona demana per un sinònim de la paraula escarabats.
Jo, quan era petita, les cucaratxes, que ara tothom diu cucaratxes, nosaltres en deien escarabitxes. I ara aquest nom no l'escolto, no sé si és que està mal dit o què passa, però dic, a mi sempre una cucaratxa, a casa meva sempre hem dit una escarabitxa, i eren negres.
Em sembla que encara no hi ha hagut ningú que hagi dit que ells
no,
també, no?
No, potser era una cosa només de casa la Montse. En el capítol de respostes sí que podem dir que tenim una resposta a aquesta pregunta de l'Andreu del Baix Camp.
També treure la polleguera amb una persona.
Ah, molt bé.
El Jaume de Breda explica que la polleguera és la peça on es recolza el piu o l'eix d'un objecte, per exemple, una porta, una barrera o una altra peça giratòria. La polleguera té un ull on entra el piu i permet que l'objecte giri fàcilment. Quan l'objecte surt de polleguera, deixa de girar i s'entrebanca.
Molt bé. En castellà és tot de quicio, no? Me saques de quicio. Doncs fantàstic, gràcies per fer possible aquest trànsit, que preguntes sortint del pou i facin espai. Això és la nit dels ignorants, són 2:15 de 3, i si voleu alguna pregunta o si teniu alguna pregunta o resposta, és el moment.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc, Xavi. L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmà?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Sobirà.
Sí, que el Domènec es pregunta què fa que unes persones s'impliquin en una causa que considerem justa i altres no.
Hola, bona nit. Avui, pensant en el temps que estem vivint, una pregunta molt concreta que pot tenir respostes molt diferents i que pot allargar la reflexió i el debat. Davant d'una causa que consensuadament considerem injusta, què fa que unes persones s'impliquin en contra i altres no? En definitiva, què fa que us mobilitzeu i prengueu un partit actiu contra una cosa i per què altres no ho fan? O potser ni s'ho plantegen? És qüestió dels valors de cadascú? Ve de l'educació? Depèn de què considerem prioritari per a la bona marxa de la nostra societat, que no tots ho veiem igual? Es pot parlar de generositat i solidaritat i d'egoisme i individualisme? Hi ha gent que encara és optimista i creu que pot canviar les coses i n'hi ha d'altra que està desenganyada i és totalment escèptica? Hi ha qui té més esperit crític que altres? Uns tenen forces per revoltar-se i altres potser són contraris a trencar les normes. O potser té a veure amb la informació que li arriba a cadascú sobre el que està passant. Si us ho pregunteu sobre vosaltres mateixos i els del vostre costat, què hi diríeu?
Doncs, Domènec, moltes gràcies. A veure què hi diríeu amb aquesta pregunta. Anem, mira, en ruta, Artur, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu diràs. Bona nit.
Sí, mira, jo volia donar una mica d'orientació a aquest senyor taxista que ha trucat, que diu que l'última sortida en direcció Tarragona era l'Altafulla, per tota la tempesta aquesta, i ha preguntat per l'autopista de Lleida. Jo estic a l'AP2, que vaig a Saragossa, i en aquí no plou, en aquí està tot despejat. De fet, quan he sortit aquesta nit, doncs ja he vist el temps i posava les restriccions que hi havia anant cap a Tarragona, que jo és la que agafo i després em desvio i agafo la de Saragossa, la P2, i ja he sortit directament per la Nacional, per evitar problemes, no? Però aquí la carretera o l'autopista es pot circular tranquil·lament. A hores d'ara, eh?
Per tant, tu, si ho entes bé, estàs a l'altura de Saragossa?
Sí, sí, estic arribant ja, estic a 20 quilòmetres de Saragossa.
Molt bé, molt bé. Per tant, per la gent que circuli en aquella direcció, que sàpiguen que la pertorbació centra més a la banda de Tarragona i sud de Catalunya.
Sí, ara aquí està plovisquejant així una mica. Sí que es veu bastant de tràfic en direcció a Barcelona de camions. Jo imagino que tota aquesta gent estan avançant el viatge per el que pugui ser que després no els hi afecti, no?, demà de matinada, perquè a aquesta hora tant de tràfic en direcció cap a Vell no hi ha, normalment. Jo això ho faig cada dia i no... I normalment va sol, quasi bé,
Molt bé.
Però bueno, sí, doncs... per prevenció.
Excel·lent, Artur. No sé si volies aprofitar per dir alguna cosa més.
No, bueno, ara mateix no se m'ocorria res. Miri, donar una salutació a una senyora que... taxista també, la Cristina.
Sí, sí, que fa molt temps que no sabem res.
Que fa molt temps, molt temps. Jo hi coincidia molt perquè dinàvem en el mateix lloc, diguem, no? I llavors coincidíem bastant. Ella m'havia anomenat a mi alguna altra vegada perquè jo en aquella època, bueno, fins fa un any, viatjava a Alemanya cada setmana i ella, doncs, a través de la ràdio m'havia saludat també, no?, a través del vostre programa. Però ara fa molt de temps que no en sé res perquè ja no coincidim. I sempre ho penso, dic, a veure si un dia diu alguna cosa, però no sé pas. Bueno,
d'acord, doncs...
De tot, si ho escolteu, en saludar-la.
Igualment, Artur, una abraçada i bon viatge.
Moltes gràcies, felicitats pel programa.
Gràcies, bona nit. Doncs va, que som camí de 3:15 i veig que tenim a la Joana d'Altafulla, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, bona nit a tots. Ja li he dit a l'Aina que ha trucat el senyor Joan, que estava en ruta per carretera, i ha preguntat alguna mica d'informació de per aquí a prop de casa, bueno, d'aquí d'Altafulla, i fa com un quart que hi havia uns llampecs i uns trons que tot el xalet tremolava i el jardí, i n'hi ha caigut un tan fort que ens hem aixecat de seguida. Però ara fa com uns 10 minuts, poder, que plou una pluja més quieta, segueix plovent i fa molt vent, però s'han parat els llampecs i els trons de cop, després d'aquell tan fort. No sé si el poquet que et dic li pot ajudar, que de ploure sí, ens han fet a passar avís a l'Ajuntament i tots, que sobretot procuréssim no sortir, però esclar, tots ho hem conscienciat molt, que estem molt sensibilitzats a València, que per cert també hi envio un pes ben fort per tota la família i tots els que tenim allà. I ho sento de no poder-li dir res més, però em sap greu haver nomenat aquí que no sortís un o altre a dir el problema d'Altafulla, Però segur que el Ran de Mar diu que està tot inundat a vora la Tarragona i el Serrallo, però aquí em sembla que tant, poder no. si l'he ajudat, i si no, que tinguin molt bona ruta tots els que van amb carretera, que nosaltres també ho hem fet.
Moltes gràcies, Joana, abraçada i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Doncs va, que dedicarem uns minuts a felicitar tots els que heu nascut un dia 4 de novembre. Si és el vostre cas, per molts anys, coincidiu amb Miliki.
Y bolitas de anís.
Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies.
Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez.
Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción.
Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando a la gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Quants records, per tant, que ara estem escoltant una de les peces més conegudes de Los Payasos de la Tele. Emilio Alberto Aragón Bermúdez, conegut artísticament com a Miliki, va néixer un dia com avui de 1929 a Sevilla, en concret a Carmona, i el tenim present doncs, per moments entranyables com aquest. Recordem que Miliki va ser pare d'Emilio Aragón i de Rita Iracema i d'altres dos fills més amb la seva dona Rita Violeta Álvarez. Felicitats, com dèiem, pels que formeu part d'aquest dia i un record per les famílies que teniu algú que va morir aquest dia.
El sol et ve coronar i t'acompanya allà on vas. Les flors somriuen quan estan al teu davant, mouen els pètals per saludar. Et faig guanyar captar-te l'atenció. Tu mous els llavis dibuixant una expressió que m'accelera el cor i torno a perdre el nord. Perdo el món de vista quan somrius. El cos em tremola. Catifa per trepitjar.
Cada dia és festa quan estàs al meu costat. Però el temps s'atura quan te'n vas. I jo t'espero com sempre amb devoció. Cada dia, cada hora, de nou al mateix lloc. Se m'accelera el cor i torno a perdre el nord.
Perdo el món de vista, de Sau 30, una de les noves cançons d'aquest nou disc de Sau 30, amb Pep Sala, Filigranes en estèreo. I li hem reservat la darrera melodia. Pep, bona nit i enhorabona.
Moltes gràcies, Xavier, bona nit.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt content de parlar amb tu i molt bé. La veritat és que estic molt bé, amb els projectes, sobretot amb un projecte que tinc que estem engegant, que es diu, és la Fundació Sau, i és un projecte que penso que és molt interessant i que estem que farem a Masies de Voltregà, on tindrem un espai de realitat virtual que la gent podrà viatjar en el temps i anar a veure concerts de Sau i diferents moments de la història del grup, i tindrem un petit auditori que farem concerts, i bé, estem un projecte molt engrescador i molt maco. A part que té una part bastant social, si me'n permets,
sí,
que és que també treballem, volem treballar, i ja estem treballant, de fet, en la relació entre la música i la salut mental. El primer disc que farem amb la Fundació serà un grup fantàstic que es diuen els Cracs d'Andy, que és un grup que molts d'ells doncs, tenen el síndrome de Down. I aleshores ens és un projecte molt engrescador, perquè treballar amb ells a l'estudi serà fantàstic, perquè treballar amb aquesta gent és meravellós. I a més, fa molts anys que els conec, tinc la sort d'haver estat a l'escenari amb ells moltes vegades, i és fantàstic, és una lliçó de vida.
Doncs me n'alegro molt de sentir això, Pep. I mentrestant està sonant de fons Perdo el món de vista. És maquíssima aquesta cançó.
Sí, és una cançó, diguem-ne, amb un cert sentit de l'humor, perquè el que hem anat a buscar és una cançó d'amor passada de voltes, no? I és una cançó que fins ara no ha sigut single, ara serà el propi single del disc, però és una cançó que amb els concerts que hem fet ha funcionat increïblement bé. Estic molt content, i és una cançó que, bueno, potser és un tòpic, però és molt fresca, penso que és una cançó molt fresca.
Sí. No? Forma part d'aquest Filigranes en estèreo que estreneu, Pep Sala, Jonathan Argüelles, Ramon Altimira i Joan Lluís Pérez, amb la col·laboració, atenció, Reinald Colom a la trompeta, Simon Lambrits al violí i Eduard Iniesta, guitarra portuguesa, Busuki i Laguto. És a dir, que s'ha de destacar això, no?
I tant que sí. A més, poder treballar amb el Reinald, vaig tenir la sort de fer un disc de Sospitosos Habituals, un disc de versions, i vam fer una gira i tot. Ell, i tampoc dic, crec que puc dir que tenim una molt bona amistat, a part que jo l'admiro i vaig tenir un talent fantàstic. Amb la Simone portem molts anys treballant junts, des de l'època de la banda del bar, i l'Eduard Iniesta és un puto carac, perdoneu l'expressió, però és un tio que toca tot tipus de... qualsevol que tingui cosa que tingui cordes, ell ho toca i ho toca meravellosament bé. Ha estat un honor molt gran poder treballar amb ells tres, i veig que tots tres han aportat uns tocs que fan que el discurs, doncs, hem posat un plus de qualitat, no?
I comentari afegit al de la portada, no? Obra del reconegut pintor i escultor Domènec Batalla.
Sí, és un altre gran amic. Amb la vida vas arreplegant amics. I ens agrada, amb els amics ens agrada compartir coses, no?
Clar que sí, doncs. Pep, per cert, aquesta setmana ha estat èxit d'audiència al documental No espereu res de mi, sobre Carles Sabater, a més el Sense Ficció de TV3, i amb el teu testimoni, també el de Laura Jou, parella de Sabater, quan va morir, integrants del grup, família, amics... Què t'ha semblat el resultat?
Bé, jo penso que bé. El que passa és que jo tinc un dubte. Em plantejo si... Penso que el Carles tota la vida havia sigut molt reservat amb la seva intimitat. I ara publicar imatges i... No ho sé... jo hi he participat, perquè penso que em toca fer-ho, però no sé si calia fer-ho, i a més més té un toc... No sé si cal esbombar, diguem-ne, les coses més privades de les persones, un cop ja n'hi són. En tot cas, és ell que ho hauria de decidir-ho, no? Aleshores, bé, és només una reflexió que faig, però per allò de més, doncs jo crec que és tot el que sigui preservar la memòria del Carles és bo, no? Ell va ser un home extraordinari, jo vaig ser molt afortunat, i més tu ens vas conèixer molt bé, i vaig ser un home molt afortunat de poder estar molts anys al seu costat i treballar fins al darrer dia, i penso que em sento molt afortunat i honrat per haver-ho pogut fer, i preservar la seva memòria sempre és bo, no?
Doncs, Pep, ens acomiadarem avui amb la teva cançó preferida del disc, crec que és aquesta, De mi mateix.
Aquesta cançó té una història molt curiosa, perquè hi ha cançons que les treballes molt, hi ha cançons que et passes hores treballant, i un compàs a compàs, nota per nota, i cançons que et porten mesos a feina. Hi ha cançons que semblen que algú te les dicti. I aquesta és un d'aquests casos, no? Vaig comprar un micro fantàstic de molta qualitat i que té moltes possibilitats, perquè té un software que pot emular altres micros. És un micro molt complex, no? I vaig arribar a casa, a l'estudi, el vaig instal·lar i vaig començar, vaig obrir una pista i dic, mira, gravaré qualsevol tonteria per provar la veu i veure totes les possibilitats del micro. Vaig començar a cantar tonteries i vaig començar a treballar. A mesura que anava treballant, vaig començar a pensar, dic, tu està bé, això que has cantat? I bàsicament és la cançó de dalt a baix, aquesta cançó. Perquè la vaig agafar, el que havia fet, ho vaig acabar de polir, vaig posar-hi una lletra, però és una cançó que va sortir improvisant, vull dir, com si algú te la dictés, que és a vegades són les millors, però passa poques vegades, però a vegades passa, i això et fa... És collonat, és una sensació molt especial, no? Perquè dius, hi ha cançons que et passes mesos treballant. Jo recordo, per exemple, El tren de mitjanit, una cançó que havien passat hores i hores i hores treballant aquella cançó. I en canvi hi ha cançons que et surten així, no? Com que et cauen a terra, no? Aquesta és una d'elles, i m'agrada, perquè és una cançó molt, molt personal, i estic molt, molt orgullós de la cançó, concretament.
Doncs ens alegra de compartir-ho amb tota la família dels Savis Ignorants. No sé si vols aprofitar per fer-los arribar algun missatge.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i tants anys de carrera, perquè jo soc, tu saps perfectament que soc un seguidor, que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia, els dies de cada dia.
I tant. Doncs, Pep Sala, un plaer grandíssim, i espero seguir parlant d'aquesta fundació, eh? Posa'ns al corrent.
I tant que sí, el dia, quan ho tinguem una mica ja m'he apuntat d'enllestir, si vols un dia vindré aquí a l'estudi i ho acabem de parlar.
Fet. Pep, ens n'anem i acomiado a tots els oients ja fins demà amb el tema De mi mateix, del disc nou, Filigranes en estèreo. Abraçada ben gran.
Una forta abraçada, Xevi. Adéu.